sí, sóc sí, ja l'altre.
I el Cupi, el tècnic, també. Una abraçada, Cupi. Nosaltres tornem demà. Feu bandage!
Bon dia, és la una al gabinet de crisi del coronavirus. Avisa que es detecten massa casos de contagi entre les famílies confinades. Apunta la necessitat que tothom pensi en aïllaments personals dins les cases si algun dels membres de la família té símptomes. Espanya ja ha superat avui la Xina en nombre de morts pel coronavirus. Són més de 700, més les últimes 24 hores. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el doctor Fernando Simón alerta que tot i el confinament s'ha d'anar més enllà amb l'aïllament dels qui es troben malament a casa i demana que és molt important que tothom extremi la precaució.
Estamos controlando la transmisión, estamos controlando los contactos de riesgo, pero tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. Obviamente, dentro de las casas hay que tener mecanismos para que esta persona no suponga un riesgo para el resto de los familiares.
I això passa per un aïllament en una habitació, extremar la neteja i evitar el contacte. Aquestes últimes 24 hores han mort a l'estat 738 persones més. La xifra ja és de 3.434 morts. Són 150 més que la Xina. A més, el nombre de positius confirmats també puja per sobre dels 47.000. Per cert que el ministre Salvador Illa informa a Moncloa anunciarà d'aquí uns minuts importants mesures de compra de material per hospitals.
Mentrestant, el Ministeri de l'Interior alerta els pensionistes de possibles estafes i robatoris a l'hora d'anar a cobrar la pensió. La policia espanyola demana tranquil·litat i que la gent gran vagi a les oficines bancàries de forma esglaonada. No obstant, la recomanació és fer les gestions que es puguin a través de la xarxa. Madrid, Marc Poyato.
Sí, avui és dia 25, per tant, dia de pagament de les pensions, i això pot provocar cues als bancs. Per això la policia llança un missatge d'alerta i recomana extremar la precaució a les persones que vagin a les oficines de les entitats financeres. Si ho fan, cal que prenguin les mesures de distanciament necessàries. A més, José Ángel González, director operatiu de la policia espanyola, també demana tenir els ulls ben oberts.
Desconfien de persones que se les acerquen i que, con cualquier pretexto, pretendan entablar conversación con ustedes. Pueden ser víctima de un delito como el denominado hurto amoroso. Por último, quiero pedirles que confíen en nuestra experiencia y en nuestra responsabilidad, en el desempeño del trabajo diario.
D'altra banda, la Guàrdia Civil també alerta d'una estafa que han detectat a través d'internet. Es tracta del web donacionescoronavirus.es, que demana transferències de fins a 1.000 euros per ajudar a lluitar contra el virus, i és un compte fals.
A Catalunya, l'oposició reclama al govern que refaci els pressupostos del 2020 per frenar l'impacte del coronavirus. Diversos partits també estan reclamant a la Generalitat que demani ajuda a l'exèrcit, tot plegat durant la compareixença telemàtica del govern al Parlament per explicar la gestió de la crisi sanitària. Adrià Santasusagna.
Des de Ciutadans, el PP, PSC o Comuns creuen que el govern no ha de tenir cap tipus de por per demanar ajuda a l'exèrcit. Creuen que és necessari i per això demanen que el govern faci aquest pas endavant. En parlen des de Ciutadans Carlos Carrizosa i des dels Comuns Jessica Albiac.
El gobierno tiene que solicitar, entre los paquetes de medidas que solicita el gobierno de España, como nosotros también lo hacemos, está bien pedir al gobierno de España toda la ayuda que sea necesaria, pues que se autorice el despliegue del personal médico militar en las residencias de mayores de Cataluña.
Y no tienen por de demandar ayuda, ya siga Metges Sense Fronteres, ya siga la UME, ya siga a qui sigui. Si la situación es crítica y si se necesita suport de ayuda, sisplau, demanin-la.
Els partits també han demanat al govern que reformuli els pressupostos pel 2020 adaptats a pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus i que es puguin aprovar al Parlament les properes setmanes.
A la Conca d'Òdena, demà a la nit es compliran dues setmanes del confinament total de la zona. A l'espera de saber si la Generalitat l'allarga, l'Ajuntament d'Igualada i la funerària Anoia han decidit habilitar un espai complementari a les seves instal·lacions. L'alcalde Marc Castells deixa clar que és una mesura de prevenció per si es tensa al màxim l'equipament.
Doncs d'ampliar la zona refrigerada amb un dispositiu mòbil. El fem preventivament amb l'esperança de no haver-lo de fer servir, però amb la voluntat d'estar preparats si mai passa.
Davant les previsions de neu en cotes d'uns 400 metres demà, l'Ajuntament d'Igualada també demana a la Generalitat i l'Estat espanyol que posin a punt les carreteres per garantir que tot el personal sanitari de fora pugui arribar a l'hospital. I la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics ha presentat una demanda al Suprem contra el Ministeri de Sanitat per la falta d'equips de protecció contra el coronavirus, l'acusant d'incomplir la seva obligació de proveir els professionals sanitaris d'aquest material perquè puguin treballar en condicions de seguretat i reduir el risc de contagi. Una jutgessa de Madrid, de fet, ja ha ordenat al govern d'Isabel Díaz Ayuso que faci arribar mascaretes i equips de protecció a tots els centres sanitaris perquè puguin treballar amb les mínimes condicions de seguretat. Admès així a tràmit les mesures cautelaríssimes que va demanar l'Associació de Metges Titulats i Superiors de Madrid. Ara els esports amb l'Aleix Pariser.
El president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, ha reconegut aquest matí que en la reunió d'ahir també es va discutir la possible cancel·lació total dels Jocs de Tòquio, tot i que finalment es va optar per un ajornament fins l'estiu vinent. Minuts abans, el director general adjunt del COI, el català Pere Miró, ha avançat al món a RAC1 que les dates per l'any vinent podrien ser molt similars a les que estaven previstes pel 2020, és a dir, que els Jocs es farien entre el juliol i l'agost del 2021.
Aquest serà un dels punts que ara estem ja començant a estudiar a fons amb els organitzadors, amb Tòquio, però en principi ara no seria descabellat pensar que fossin dates similars.
Més conseqüències de la pandèmia del coronavirus. Aquesta matinada la Lliga Japonesa de Futbol s'ha ajornat fins al 9 de maig. S'havia de reprendre a principis d'abril. També la Lliga Xinesa de Bàsquet, que havia de començar a mitjans del mes d'abril, s'ha ajornat fins l'1 de maig. També s'ha cancel·lat avui l'X-Trial d'Andorra, la darrera prova del Campionat del Món, per falta de dates. D'aquesta manera, doncs, el Mundial, que ja tenia com a guanyador el català Toni Bou, dona per finalitzada la seva temporada. Tot això mentre diversos clubs esportius es continuen acollint a ERTOs per fer front a aquesta crisi econòmica derivada del coronavirus. El darrer en comunicar-lo ha estat el Nàstic de Tarragona aquest matí.
I pel que fa al temps, Mònica Usar, fa fred i a més la neu ja ha arribat a cotes baixes.
Sí, de fet, durant el matí la neu ha arribat a moltes comarques a partir d'uns 600 metres o puntualment fins i tot per sota i ara mateix continua nevant, ho fa cap al Pirineu, sobretot la banda de Lleida, i també hi ha alguns ruixats entre les comarques de Tarragona i el Pla de Lleida. Durant les properes hores, sobretot, es concentraran aquestes nevades al Pirineu, punts del Prepirineu, amb cota neu d'entre 700 i 900 metres, però atenció que avançada la tarda i sobretot la propera nit i matinada, els ruixats guanyaran terreny una altra vegada i demà al matí s'esperen xàfecs sobretot a les comarques de Girona, Barcelona, costa, prelitoral, Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. Atenció perquè demà baixarà més la temperatura i amb ella la cota de neu que es situarà entre els 400 i els 600 metres tan sols i es mantindrà baixa durant gran part de la jornada i a la tarda els xàfecs arribaran a tot arreu. Fins i tot en moment de ruixat fort aquesta cota de neu podria baixar per sota dels 400 metres o fins i tot es podria veure neu granulada en alguns indrets amb temperatures més altes. Amb temperatures de 6 o 7 graus es podria veure aquesta neu granulada. Per tant, molta precaució tant avui com demà amb aquestes nevades a cotes baixes i abrigueu-vos perquè l'ambient serà clarament més fred. I a partir de divendres tot plegat serà aigua passada, ja hauran passat aquests ruixats, també aquestes nevades, i començarà a pujar la temperatura.
Doncs amb el temps acabem, actualitzem tota la informació a les dues, al 14:15, també tota hora, al portal rac1.cat.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquesta hora del matí, 8:26, saludem el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional, Pere Miró. Pere Miró, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, Jordi, bon dia.
Tòquio és el cas també de qui va ser futbolista del Futbol Club Barcelona i actual jugador del Bayern de Múnich, Thiago Alcántara. Hola, Thiago, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans hem demanat al secretari general de Treball, Afers Socials i Família, Josep Ginesta, que resolgui les consultes dels oients. Bon dia, senyor Ginesta, i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé, moltes gràcies. El doctor Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Hola, doctor, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia, com estàs?
Jo molt segurament en aquests moments l'actor més tot terreny que hi ha a Espanya, que es diu Javier Gutiérrez. Javier, què tal? Bon dia, buenos días.
Bon dia, oye, muchísimas gracias por lo de todo terreno.
És verdad. I en Fermí Puig, hola, Fermí.
Què tal?
Escolta, què vols fer conill avui? En Salmorejo, no?
Sí, va.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Perquè la ràdio no s'atura. A RAC1... Vostè primer d'estar per casa. Amb Marc Giró.
Anem a passar llista perquè, com que estem tots cadascú cada seva, no ens veiem les cares, ens hem de sentir. A veure, vaig a passar llista. Isabel Calderón Peces Barba.
Aquí estoy.
Presente, ¿no?
Buenos días, sí.
Buenos días. Oye, tú estás en Madrid, ¿en qué calle? Que me encanta decirlo de las calles.
Pues mira, nada, se lo vamos a decir a todo el mundo para que venga a verme. Voy a en la calle Martín de los Heros, hijo mío, en la calle Fantàstic. Los Cines de Madrid.
Fantàstic, Martín de los Heros. Oriol Puigtauler.
Hola, bona nit. Hola, bon dia.
Sí, bona nit. Mira, t'ha passat com el bestia avui, que també diu la nit amb el dia. Oriol Puigtauler, crític de teatre, escriu pel Núvol, un dels pilars de l'escena de la crítica teatral al nostre país. Tu, des d'on estàs? Estàs a casa, per descomptat, però des de quin carrer?
Barcelona, el Born, el carrer antic de Sant Joan, que li he de dir a la Isa Calderón, que està molt a prop del carrer Abaixadors 10.
Muy bien, claro. Mi calle, donde yo hago el programa.
Abraxado claro. Estén, exactamente, pues muy cerca.
Exactamente.
Oye, al que no pot ser, Isabel, te lo digo sinceramente, ayer lo mismo con Lucía Ligmaer, estamos haciendo unas falcas de publicidad del Primavera Sound de la radio Primavera Sound, de vuestro podcast, que es maravilloso, las cosas como son, cada día, ¿eh? O sea, te lo
digo.
Oye,
muchas gracias, de verdad, ¿eh?
Vull dir-te que els que no les escolteu, ja, perquè estem durant una tabarra amb això total. Escolteu, tenim des de Martín de los Heros, Isabel Calderón Pérez Barba, al carrer antic de Sant Joan, Oriol Puigtauler, i després, no sé si tenim ja connectat a Miquel Missé, perquè estem fent aquí al Vostè Primer una llista dels col·laboradors que fan el Vostè Primer d'estar per casa pitjor, o sea, los que peor se connecten, els que de sobte estan parlant i desapareixen perquè no sé què, el que s'ha fumat un porro i es nota clarament que no es connecta bé perquè és que té el cap a una altra banda, el que porta un orfidal a sobre i també va malament i tal. I de moment, te digo, Isabel, Oriol, us he de dir sincerament que en el rànquing està en primer lloc Lucía Ligmaer, que cada dia se nos desconnecta, se li va la olla, està 3 minuts sola parlant, vull dir, una barbaritat. I després està Miquel Missé, que és el que ha de començar avui i encara no s'ha connectat. I és la segona vegada, el segon dia, diguéssim, que no tal. Vull dir que tenim aquest rànquing. Què us parece el rànquing?
A mi me quadra perfecte, no? Saps per què dic bona nit?
Per què? Tu vas en camí, ja està el rànquing, també, Oriol.
Perquè quan m'estava saludant el tècnic, el fantàstic Xavi, m'ha dit baixa el retorn, i jo estava baixant el retorn de l'aplicació i llavors dic, bona nit, no sé, m'ha sortit el bona nit, era per això, eh?
No, però tu t'has connectat a la primera, és el primer dia que ho fas, t'has connectat. I tu, Isabel, com eres tan lista, eres madrileña, eres socialista, de família esta nissaga que tu tens, hija mía, una maravilla.
No, soy socialista. O sea, por favor, basta ya. No soy socialista en absoluto. Claro, es que, por favor.
Te conectas a la primera completamente. Han estado los reyes en tu casa, todo eso así. Entonces, pues, mira, tu madre abogada Isabel Presley, pues te conectas primero porque debes ser más listo.
Escolta'm. Marc, en serio, ¿qué es? Qué fuerte.
No, és així. Bueno, estigueu atents, Oriol Puigtauler. D'aquests parlaràs avui, Oriol, perdona, que no t'ho he preguntat.
Quina maravilla. Jo avui parlaré de teatre gravat.
No em diguis.
Sí o no? I de cultura gratis, sí o no?
Cultura gratis, sí o no?
Compartint continguts i compartint espectacles i compartint de tot. Jo parlaré una mica d'això.
Molt bé. Jo a mi lo gratis no m'ha agradat mai, t'ho dic. Isabel, tu de què nos hablaràs? Perquè també eres un trueno, tu, un tro.
Bueno, vamos a ver. Yo he hecho una reflexión existencial y vital de vida que luego os contaré para cuando acabe el confinamiento. He estado pensando esta semana sobre la gente... Claro, hombre, ya está. Pues esto. Estoy aquí
encerrado,
he pensado. Pues mira.
Escolta, estem preocupadíssims perquè el príncep Carles d'Anglaterra té coronavirus, ha donat positiu, i ja ho veieu, això... Això va molt seriosament, eh? De dalt a baix, és transversal. Mira, tot això serà ara. Oriol Puigtauler, l'amiga Isabel Calderón Pérez Barba, el Missé, que segueix... hem dit que en el rànquing de col·laboradors tarats que no es connecten bé està Lucía Ligmaer, però passarà Miquel Missé avui, ja ho veig claríssimament en breu, a ocupar aquest rànquing de col·laboradors que es connecten malament. Tot això serà ara mateix, però abans hem de parlar amb en Pere i la Lourdes. Pere i Lourdes, vostè primer... Hola.
Hola, bona nit, bona tarda, bon dia, no ho sé, a quina hora esteu.
Bones, què tal?
Hola, Lourdes, què tal? Bueno, a veure,
ei, Pere Marc.
Lourdes, digue'm,
em
sentiu bé?
Sí,
sentim bé, sí.
Ai, fantàstic.
Estem aquí a Kyoto, tu.
Això, expliqueu-ho bé, perquè ens heu trucat, vosaltres vau deixar un missatge per fer-vos un vostè. Primer vau enviar una nota veu al 689-357-582, 689-357-582, vau deixar una nota de veu per explicar-nos que esteu a Kyoto, al Japó. Pere, què hi feu al Japó? Fins quan hi estareu? Tot això què és?
Doncs mira, vam venir aquí el dia 11, que encara la cosa no estava tan complicada, i a partir del 14 es va liar, que no veus. A partir d'aquí, pues, bueno, hem anat fent un viatge a la Mar de Xulo, amb la dificultat de que la companyia KLM ens ha anat anul·lant els vols, i bé, de moment tenim un vol de tornada pel dia 20 d'abril, o sigui que esperem poder tornar. Mentretant ens intentem prendre en calma, sabem que la família i els amics estan prou bé a casa, i això es tranquil·litza una mica, però ja estem tot el dia connectats a RAC1, als diaris, mirant una mica la situació, que no és gens agradable, la veritat.
Ens ajudeu molt. El sentiu-se i així ens fa sentir més a prop, no?
Sí. Que bé, Lourdes.
I res.
No, et volia preguntar, clar, com ens escolteu. No. Vosaltres seguiu escoltant RAC1 a través de...
Sí,
de què?
Ho necessitem. Necessitem estar a prop de la gent, de la gent nostra, no? I patint tot el que sentim, però a nivell mundial, vull dir que no sols des d'Espanya, no? Però bueno,
Déu-n'hi-do
el que esteu passant, sobretot vosaltres.
Escolta'm una cosa, Lourdes, quina és la situació? Sí. Vosaltres ara esteu a Kyoto, suposo que heu passat per Tòquio, heu fet una ruta per tot el Japó, però el Japó, tot això, com s'està vivint al carrer, diguéssim, la pandèmia del coronavirus?
La gent va amb màscares, llavors les botigues estan obertes, els restaurants també. Ja saps que són com una gent molt educada, i mantenen les distàncies. Hi ha els gels i sabons i tot això, et van dient el tema del coronavirus. Llavors ja com a normalitat, nosaltres els primers dies, com encara no hi havia aquí a l'estat d'alarma i així a Espanya, però veníem com molt més relaxats, no? I llavors ara ja no. Ara ja ens posem les mascaretes, ens netegem molt i bueno, ja estem connectats amb els nostres, no? Una mica perquè s'ha desmadrat el tema, no?
Escolta'm, Pere, dius que esteu connectats amb els vostres. Voleu enviar algun missatge des de RAC1? No sé si teniu fills, si teniu pares, si teniu gos, jo no sé.
Doncs mira, tenim els fills confinats a casa amb les seves parelles. I tenim gos. I enyorem moltíssim el gos. I tenim present els nostres fills. No els enyorem tant amb ells, també s'ha de dir. Però, vaja, sabem que estan bé, i no només amb ells, sinó també tot el resta de família que tenim i amics, doncs molts ànims, segur que és duríssim el confinament, i nosaltres des d'aquí és una situació una miqueta difícil de descriure, perquè per un costat veiem coses molt, molt interessants i ens ho passem molt bé, però no deixem de tenir el cap doncs, a casa nostra. Però ja remuntarem tots plegats, els d'aquí i els d'allà, segur.
Home, seguríssim, Pere, això seguríssim. Quina hora teniu ara, Lourdes, aquí a Kyoto?
21:17.
És les 9 hores.
Aquells baixos,
això. Això és mà, tu.
Déu-n'hi-do. Escolta, us volia fer l'última pregunta. Ahir justament vam saber que es posposen els Jocs Olímpics que havien de començar a Tòquio el proper 24 de juliol, no? I ara es faran el 2021. Mm. Això ho heu viscut als carrers? S'ha viscut a les notícies? Hi ha hagut un cert moviment? Heu notat alguna cosa respecte a aquesta notícia? S'han suspès per coronavirus, clar.
Doncs mira, sospitosament, avui per primera vegada en el tren es fan missatges que parla del coronavirus, el que podem entendre, només entenem coronavirus per allà al mig. Clar. Per tant, jo penso que fins ara ho estaven com amagant una mica, i a partir d'ara, doncs suposo que ja s'han posat les piles perquè no se'ls desmarca la història. Per la resta, es veu la gent, doncs, bueno, ja van tots amb màscara, bueno, som molt disciplinats, va, com deia la Lourdes, doncs, no sé, sembla que ho tenen tot com molt controlat. Ja ens ho trobarem, ja t'ho explicarem.
Escolta, vosaltres, de totes maneres, si porteu des de l'11 de març al Japó i heu de tornar a mitjans d'abril, el 21 d'abril, Déu-n'hi-do, no? Heu hagut de refer els vostres plans. Això costarà uns diners, diguéssim, no? Ampliar aquest viatge.
Sí.
Me temo que sí. De tota manera, també estem veient que les reserves d'hotels estan baixant d'una cosa brutal. No pas així de l'avió, que ens ha costat el doble del que ens havia de costar, Però, bueno, ara que estem aquí, tu, tampoc és plan de quedar-nos a viure, Llavors, d'una manera o altra, tornarem.
Vosaltres sou de Barcelona, Pere i Lourdes?
Del Maresme, de Vilassar.
Vilassar de Mar.
Vilassar de Mar. Doncs escolta, us agraeixo molt que escolteu RAC1 via streaming. El Pere i la Lourdes són un matrimoni que ara mateix ens truquen des de Kyoto, allà són les 9 del vespre, i van anar l'11 de març, molt apurat, trobo, us vau arriscar, també t'he de dir, però ara haurà de tornar el 21 d'abril. Seguim en contacte, moltíssimes gràcies, i una abraçada.
Una abraçada, gràcies a tots. I ànims.
Gràcies, igualment. Lourdes, que vagi bé, gràcies. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do aquesta història. Clar, gent desperdigada pel planeta, que els han xampat el coronavirus, sense esperar-s'ho. Escolta'm, efectivament, senyores i senyors, contra tot pronòstic, tenim ja connectat a Miquel Missé. Miquel Missé, què tal estàs, estimadíssim?
Vull una rectificació pública de, sí, sí. De la mofa que us porteu a mi, perquè en nom de l'usuari que jo havia rebut per entrar, la nostra productora no s'equivoca mai, però estava entrant amb un usuari que no existeix, amor meu, llavors us estava sentint despotricar, enfortir la meva reputació tecnolerda, i això no és just.
Tecnolerda total. Escolta, per tant, vols dir que ha estat la Ingrid Ripollès la que t'ha passat malament la direcció? M'estranya
moltíssim. No, alguna mala persona li haurà passat malament a ella, perquè ella no s'equivoca mai, ja ho saps.
Bueno, llavors què vols dir? Que Lucía Ligmer segueix sent la col·laboradora del Vostè Primer que pitjor es connecta en confinament, no? La pitjor
confinada radiofònicament parlant. Sí, o sigui, jo em sé connectar.
Escolta'm una cosa.
Trobo molt a faltar.
Sí, nosaltres també, Miquel, però esclar, què vols fer-hi? Què vols fer-hi? Ja quan sortim del confinament, doncs anem a fer una barbecue, jo què sé. Però és que, esclar, vull dir, això ho hem de fer, Miquel. Ens hem de confinar. Tu, de totes maneres, estàs confinada.
I la Isa, què? Aquí. Isa?
Hola. Aquí estoy.
A ver, jolín. Aquí.
Clar, i també no sé si coneixes tu l'Oriol Puigtauler, que avui també té secció al final del programa. No us coneixeu, Miquel Missé,
no,
Oriol
Puigtauler. No.
Hola, no ens coneixem
amb l'Oriol, però m'agrada molt el núvol, he de dir.
Gràcies. L'Oriol és un pilar del núvol. No, home, i tant, i tant.
Mira, una altra falca publicitària. Núvol.com.
Núvol.com. No, perdona, però no és cap falca publicitària, és la veritat. Ja seria com recomanar la Biblioteca Nacional de Catalunya o el Museu o el MNAC, diguéssim. La veritat que està molt bé, el Núvol.com, i a més, els articles són boníssims, la gent que hi escriu és fantàstica, i ara que la gent teòricament té temps, que no és el meu cas, perquè jo ara acabo el programa, dino, em poso al sofà i ja no em puc aixecar, no sé què em passa, estic tipus estiu, mare de Déu. La gent que tingueu temps, doncs Núvol.com. A veure, Miquel Missé, avui tu ens vols parlar d'un tema i t'ho agraeixo molt, perquè de fet et volia trucar per demanar-te que em parlessis, i ja et dic, com que estic empanadíssim, se'm va passar, però vols parlar...
No cal, perquè tenim telepatia, tu i jo.
Tenim telepatia, és que això és així. Vols parlar de l'extraordinària i Carmen de Mairena, que va morir, jo crec que ahir o abans d'ahir. Carmen de Mairena. Miquel Missé, tot teu, si us plau.
Doncs mira, efectivament, Carmen de Mairena va morir diumenge a Barcelona per causes naturals. I jo avui, doncs mira, volia parlar d'ella i de pas, bueno, per començar a enviar una enorme abraçada des de la ràdio a tota la gent que l'estimava, amb tota la gent que... Bueno, per aquí Carmen de Mairena doncs va ser una persona que generava emocions molt contradictòries. Llavors, a tota aquesta gent doncs també els vull enviar una abraçada a mi. La veritat és que Carmen de Mairena em fa pensar moltíssimes coses. Jo me l'he creuat algunes vegades, com moltíssima gent a la nostra ciutat, i sempre he sentit emocions molt diferents. Llavors, bueno, volia compartir-les avui. A més, la setmana passada vaig jurar i perjurar que no parlaria de coronavirus. Llavors, doncs per una desgràcia com aquesta, doncs tinc l'oportunitat de parlar d'altres coses. Em sentiu bé?
Et sentim perfectament.
Vale, és perfectament. Que em sento com sol en el desert. No tinc ni música de fons, no? Directament ja.
Perquè la música la posem una mica més baixa, perquè si no, amb tot això del confinament, de vegades ens passava per sobre.
Vale.
Els realitzadors,
perfecte,
el Xavi Cupido,
doncs vinga, Carmen
la
de Mairena, allà vull.
Ja veuràs, tu, Miquel, llavors, tranquil, perquè... Sí, perquè està molt bé el text d'avui i a més, he donat ordre de que no et tallem ningú perquè m'agrada molt. I vull que la gent el senti de dalt a baix totes les lletres, per favor.
Vinga, doncs. Pues, mira, en primer lloc, jo crec que ella forma part d'una generació d'artistes gais, travestis, trans de la dècada dels 70 que van viure de forma extremadament dolorosa les conseqüències de la repressió. La repressió, la llei de vagos ameleantes, després la llei de prioritat social, però bueno, només pel sol fet de viure amb sexualitats i gèneres que no eren acceptats socialment, doncs moltes d'aquestes persones van viure una enorme repressió, fet que no treu que es van muntar subcultures clandestines per sobreviure, el teatre, el cabaret, Barcelona, bueno, va tenir una llarga trajectòria amb això, però Carmen de Mairena mateixa va estar a la presó per la llei de vagos ameleantes per tenir una relació amb un altre home. Llavors jo crec que forma part de les artistes trans que van decidir agafar la caricatura que es feia d'elles i conquerir aquesta caricatura. És a dir, que no volien ser víctimes i que posats a que la seva vida fos un espectacle permanent, doncs que fos el seu propi espectacle. I a vegades quan pensem en Carmen de Mairena només pensem en la caricatura. És a dir, que gairebé mai pensem en que aquest és el personatge que ella va crear per sobreviure. Estava passat de voltes, era extrem, era exagerat, era hiperbòlic, però sobretot el que era incòmode, perquè Carmen de Mairena era el nostre mirall. És a dir, en ella es veien doncs, les conseqüències de totes les experiències viscudes, que eren doncs, a vegades molt doloroses, però no ho feia des d'un lloc victimista, sinó que agafava tota aquesta experiència de merda i se'n fotia de tot. Llavors, és veritat que era un personatge molt esperpèntic, però per mi no era esperpent fruit de la frivolitat, sinó fruit de la ràbia. I crec que el més honest que podem dir és que probablement no hi havia altres vides possibles esperant a Carmen de Mairena. I amb això vull posar un exemple d'una de les coses que sempre es parla molt d'ella, no? Que és com, bueno, però ostres, tota la cirurgia que s'havia fet, etcètera, etcètera. Bueno, a mi m'agradaria explicar també que la qüestió de la silicona líquida és una de les primeres formes en què les dones trans accedeixen a la modificació corporal de forma autogestionada durant la dècada dels 70, 60...
Sí.
I és algú que moltes dones trans van fer amb molt poques garanties de seguretat, i és veritat que la silicona líquida va endur-se la vida de moltes trans i travestis d'aquella època que, doncs, per un excés, per col·locar-la de mala manera o perquè la pròpia silicona líquida es mou en el cos, doncs van perdre la vida. I la veritat és que en aquell moment no hi havia cap altra fórmula possible per modificar el cos. I, òbviament, aquí podem dir moltes coses, però la realitat és que ningú volia donar feina a aquestes dones, tampoc a Carmen de Mairena, perquè aquesta silicona no sé què, perquè tenia una manera de no sé com, però la realitat és que ningú estava disposat a oferir-li una vida millor. I, per tant, que ella triés viure com una friki o guanyar-se la vida amb això o dedicant-se al treball sexual és algo molt poc reprovable per part de la nostra societat, que ha sigut, francament, molt hipòcrita, no? I jo, si he d'explicar la meva experiència més personal, jo sóc una persona trans i a mi durant molts anys la Carmen de Mairena em va fer molta por. Quan jo vaig començar la meva transició, ara fa uns 15 anys, jo era un adolescent, i cada cop que veia una d'aquestes dones trans d'aquesta generació a la tele, la Veneno, la Manuela Trasovares, Carmen de Mairena, o qui fos, la veritat és que jo sentia autèntic pànic, perquè em feien vergonya. O sigui, jo no podia suportar-ho, jo no volia ser trans i formar part del mateix col·lectiu que aquestes persones, jo les volia esborrar del mapa de totes les formes possibles i no volia formar part del seu mateix col·lectiu, perquè em semblaven uns monstres. I crec que això és el més sincer que molta gent trans alguna vegada ha transitat, no? Que és la sensació de mirar la generació que tens per davant i pensar, hòstia, que horror de gente, madre mía. I al final, amb els anys, vaig anar aprenent que literalment jo puc existir perquè aquestes persones van sortir amb una força extraordinària al carrer, es van inventar personatges grotescos i monstruosos per confrontar el món i per dir que no deixarien d'existir i que la seva feminitat o les seves expressions artístiques estaven aquí per quedar-se. I que si no agradaven, elles les multiplicarien per mil. I jo he tingut l'enorme privilegi de poder ser jo mateix i no haver de ser una caricatura de mi per existir. Jo puc ser un tio trans, sense més, perquè hi ha hagut moltíssimes dones trans abans que jo que van decidir no desaparèixer. Totes les pallisses, els insults, la gana que van passar, la foscor... Tot i així, aquestes persones van existir, amb personatges els que fossin. Llavors, és molt fàcil i molt cutre, em sembla, reduir Carmen de Mairena al seu personatge. I sí, probablement el personatge se la va acabar menjant a trossos, no? I probablement doncs, ja no sabies què era què. Però el seu personatge era la seva forma de sobreviure. La va mantenir viva fins als 87 anys, que és molt, molt per sobre de l'esperança de vida de les dones trans que van néixer als anys 30, com és el seu cas. Llavors jo, per recordar-la, només vull donar-li les gràcies per transformar tota la ràbia en aquesta icona mig friki, mig porno, mig jo què sé, i convertir-se en un enorme mirall de les oportunitats reals que té la gent diferent en una societat com la nostra. I per últim, voldria dir-los als nois i a les noies trans adolescents que ens estan escoltant que no s'avergonyeixin mai d'aquestes senyores, que són part de la nostra història, són part de la nostra ciutat i són part del que som. Tot això no té res a veure amb el coronavirus, però té molt a veure amb la vida i amb la memòria.
Ai, Miquel Missé, mira, et farem un aplaudiment als tres que estem aquí. Jo no sé si està l'Oriol i la Isa. Bravo.
Que bé,
bravo, Marcos. Carmen de Mairena. Aquí està l'aplaudiment.
Carmen de Mairena. Que en pau descansi, com ho recordarem.
I tant, descansi en pau. Jo crec que va ser un gran personatge. Aquesta secció que has fet avui jo la trobo extraordinària perquè estàs parlant de nosaltres, estàs parlant de tu, però estàs parlant de nosaltres. Jo crec que els tres que estem avui amb tu fent el programa en directe i l'equip, doncs, crec que som tots una mica Carmen de Mairena. Ha estat preciós. Isa Calderón, què me dices? Si és que de verdad, eh?
Pues nada, que nos ha emocionado muy bien. Pues Miquel, por supuesto, claro que sí.
¿Tú de qué nos vas a hablar, compañera, después de la publicidad? Te lo digo sinceramente, dime.
A ver, voy a hablar de la gente disfrutona y de la gente esteta, a la que hay que pegarse como si fuéramos garrapatas, ¿entiendes?
Sí, fuéramos garrapatas. Oye, ¿qué tal va tu confinamiento en pareja? Por cierto, antes de pasar a la publicidad te lo tengo que preguntar también una mica.
No, bueno, pues yo la semana pasada que te hice una especie de memorándum de lo que había que hacer viviendo en pareja, pues, pues nos tratamos como si fuéramos unos extraños, ya te digo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Siendo educadísimos, ¿cómo está usted? Comiendo con los cubiertos, todo, gracias, de nada, pues así, porque si no, cariño, es imposible, ¿no?
Es imposible. Y Miquel dice, perdona, tú que estàs vivint el teu confinament enamoradíssim completament, com ho fas, això?
Mira, jo, al contrari de l'Eisa Calderón, he de dir que cada dia que passa m'enamoro més.
¡Fíjate!
Pero por favor, es que es un fenómeno, es que la verdad...
¡Porque lleva poco! ¡Espérate!
No, es que yo soy muy afortunado, es que soy muy afortunado.
Sí, no, él cada día que ha pasado el confinamiento no entenc,
sin
això.
Tu pareja... Oye, no, perdona, es que...
Mira, Misé,
hay mucha gente que está sola, aislada, a saber dónde, a saber cómo, y ya, yo tengo a esta señora aquí, que es una maravilla de Dios, bajada a la tierra.
Ai, Déu meu. Oriol Puigtaulé, tu què tal? Com ho portes, el confinament i l'amor?
Doncs jo, mira, el confinament amb la companya de pis i amb un gat negre, el Claus. Casa de bruixes. Es diu Claus, com el Quincy, no com el Santa Claus. Es diu Claus amb K, perquè és alemany, el gat. I llavors el nòvio el tinc a Anglaterra de confinament, llavors és estupendo.
Mare de Déu. Ah, doncs mira, un dia el trucarem, si vols, i ho fem en directe. Això també pot ser preciós, pot ser tipus... Podem començar a derivar aquest programa cap a la forma de fer d'Isabel Gemio, també, saps? Te hemos encontrado a tu nòvio, que està confinat a mi.
Escolta, a Anglaterra estan confinats, però els deixen sortir un cop al dia a fer esport, a fer cor...
Ja s'ho trobaran, ja s'ho trobaran.
Vull fer una punta.
A veure, l'apunt del Miquel Missé.
A veure, no, és que, oi que us ha semblat bonic el que he dit?
Molt bonic.
Doncs mira, just he acabat de parlar que s'ha obert la porta de l'habitació on estic i una noia encantadora m'ha dit que com li torni a dir senyora ens gira la cara, saps què vull dir?
Bueno, perquè és molt jove la pobra també, perquè és molt jove. Ja li agradarà com nosaltres que li diguin senyora, ja li agradarà. Escolta, publicitat i en breu Isabel Calderón Peces Barba, que ella diu que no és socialista, però és socialista.
Por favor, de verdad,
A RAC 1, vostè primer. Amb Marc Giró.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Japonès, xinès, polonès, hongarès, finès, armeni.
Ara, el teu esdeveniment o conferència traduït a l'idioma que vulguis i on vulguis. Ditec Comunicacions t'ofereix la traducció remota online, una tecnologia única que proporciona intèrprets d'arreu del món que tradueixen en simultani les ponències de les teves reunions o congressos. Descobreix-ne més a ditec.es/RSI.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Quan realment necessites ajuda, és en els moments difícils. Verti o fals? A Verti volem ajudar-te. Per això ara, en contractar les nostres assegurances, podràs fraccionar el pagament de la manera que millor s'ajusti a tu i sense cost addicional. Perquè ara l'important és que estiguis cobert i segur. I perquè la teva vida continuï, contracta l'assegurança a Verti Ponés i descobreix com Verti pot ajudar-te.
Vostè primer. Amb Marc Giró. Un programa diferent a RAC 1.
Mira, la Ingrid Ripollès, que és la productora, la guionista, la directora d'aquest programa per WhatsApp, des del Born de Barcelona, em diu que si d'una puta vegada, bé, em diu ella, m'apunta literalment, puc fer la crida perquè envieu notes de veu a través del WhatsApp al 689-357-582. 689-357-582. crida per fer-se un vostè primer. I mira, us vaig llegir el text que ella m'ha escrit. I me l'ha posat, o sigui, a una mida al guió, però com si fos una pancarta. Mira, si us voleu fer un vostè primer per explicar-nos com esteu passant el confinament, curiositats del vostre dia, plans que han quedat posposats, iniciatives que heu engegat o qualsevol altra cosa més enllà de la quarantena, i torno, envieu una nota de veu a través del WhatsApp al 689-357-582. 689-357-582. Jo sóc conscient que és el telèfon més complex de tota la història de la radiodifusió europea, però jo confio plenament en la intel·ligència dels oients, oients, espero, d'aquest programa. Mira, Isabel, te digo una cosa. Te la voy a decir, pero indiscutiblemente.
Ya lo sé.
Esta música que suena y que ahora va a subir y va a petar a tope, es tu música, porque es una música madrileña, es una música castiza y sobre todo es una música española como tú eres, joder, que estás en Madrid. Y por supuesto, y por encima de todo lo que es una música socialista. Hija mía, hay que joderse.
Hay que joderse.
Hay que aceptarlo.
Hay que joderse totalmente, en serio. No me siento para nada identificada con nada de lo que me dices, pero bueno.
Mira, tu madre alcaldesa socialista, ha estado Alfonso Guerra en tu casa, Felipe González,
favor,
Juan Carlos I de España, que era socialista también, tú cuando dejó de ser socialista, lo mal que le ha ido, te lo digo sinceramente, joder,
es verdad.
Tú llevas el socialismo en tus venas y te aguantas.
Y me tengo que aguantar, tienes toda razón. Llevo luchando.
A ver, hoy quieres hablar de la gente disfrutona y gente esteta. Sí,
sí. Vamos a ver, bueno, vamos a poner aquí un poquito de humor y de todo, porque vamos a ver, Marc, fíjate, en estos tiempos de confinamiento, ¿sabes? Hay que hacer mucha introspección, entonces hay que pensar y reflexionar y analizar tu vida, tus circunstancias. Y si la gente que tenemos cerca en nuestra vida, amigos, pareja, familias, primos, tal cual, valen la pena, nos aportan. Fíjate lo que te voy a decir, porque todo esto para cuando salgamos de casa, ahora no, ahora te aguantas, hija mía, pues ya está. Pero bueno, yo estaba pensando y he llegado a la conclusión, fíjate, que eso lo habré también en mi programa, pero aquí lo voy a expandir, me voy a expandir esto, de que hay que rodearse, del programa de radio, de que hay que rodearse de gente esteta, que tenga especial sensibilidad por la belleza. Bueno, me voy a explicar porque ya te digo que estás reflexionando sobre esto toda la semana. Vamos a ver. Primero, sí, hay que aclarar. Hay muchísima gente que se define como esteta. Es decir, te dice, ay, me encanta lo bonito, la belleza, de verdad, no sé cuánto. Yo soy un esteta, me encanta la belleza y tal. Mira, no. No, o sea, no, hay que de verdad ya desenmascarar a estos farsantes, porque tú no eres ningún esteta, tú eres un mendrugo, fíjate, que te viste regular. Tu casa es un cuadro, tú antes llevabas pendientes de coco de esos asquerosos que he visto yo con estos ojos que tengo yo. Tú lees a gente que no le interesa a nadie, lees mal, y además porque es mentira que te recrees en las cosas bonitas de la vida, e incluso, fíjate, que tengas talento para que con esas cosas bonitas puedas crear una velada maravillosa, una cena fantástica, un viaje genial. No, fíjate, no. No, Marc. Entonces, yo misma, Marc, te reconozco que sé reconocer la belleza en las cosas, en los paisajes, en la música, sé reconocerla. Me he visto bien, todo esto. Bueno, tú me has visto, yo me he visto fenomenal. Me gustan los muebles bonitos, tal. Pero no soy ninguna esteta, no lo soy.
No, hija mía, qué pena, qué decepción. No. Claro, ¿por qué? Porque eres socialista, si es que tú te invito, madre.
Efectivamente, soy socialista y va en el carro, que es que somos todos gilipollas. No, soy esteta, entonces. Pero, Marc, escúchame bien, porque aquí te voy a desarrollar el quid de la cuestión. Sí, vamos, conozco allá a gente, Marc Giró, que sí lo es. Gente muy cercana, ¿sabes? Y ellos sí tienen talento para crear la atmósfera perfecta. Una tarde perfecta en París, ¿me entiendes? Que, ¿no? Alquilar un Airbnb perfecto, aunque bueno, ahora, pues no, stop gentrificación también, esto que he dicho todo mal, pero bueno, en el futuro. Tener unas casas muy bonitas, ¿sabes? Con los muebles justitos, pero bonitos, con gusto, una flor por aquí, un tapete por allá, una jarrita de sargadelos por aquí, monísima, una planta en esta esquinita que estaba desnuda, y todo esto sin tener bien de pasta, ¿entiendes, Marc, lo que te digo?
Perfectamente. Claro. Lo de estar mal de pasta lo he entendido a la primera y perfectamente lo entiendo.
Por supuesto, eso por supuesto. Entonces, estas personas se fijan mucho en los pequeños detalles de la vida, en la iluminación de los sitios, ¿sabes lo que te digo? En la pintura de las paredes, tienen en sus casas esas lámparas perfectamente colocadas, se visten también fenomenal, nada estridentes, siempre con su azul marino, negro, gris, blanco, beige. Ya. Huyen del vintage en el vestir. Que esto, fíjate lo que te voy a reconocer. Yo me he salido muy tarde. He sido barroca demasiado tiempo de mi vida.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Sí, no te lo queríamos decir, pero sí.
Pero
confiábamos
ya
en que llegarías a eso por tus
yo
propios
solita.
Medios.
Pues sí, he llegado,
al final
¿me entiendes?
Así.
He llegado.
Claro,
sí, me he deshecho de toda aquella parafernalia fuerte. Entonces, estas personas que te digo, pues también siempre huelen fenomenal. Pero sobre todo, hay que fiarse mucho de esta gente porque convertirán, ya te digo, todas tus citas, tus veladas, todo, en algo muy agradable. Hay que confiar en ellas y déjalas que ellas dirijan un poquito el cotarro.
Oma,
que sean los
claro.
líderes, que estas personas monten los viajes y viajas con ellos, las quedadas. Porque ellos buscan la belleza hasta sin querer. Lo agradable, lo bonito, el buen gusto de verdad. Porque ellos, claro, esta gente que usa lo bonito son auténticamente gente disfrutona, Marc.
Maravilla.
Entonces ellos saben lo que va bien, o sea, ellos saben lo que está bien, van como moscas a la luz. Ellos sí que son magos, ¿vale? Magos de la vida, del entretenimiento, de disfrutar.
Claro.
Y no, por ejemplo,
sí.
pues Miranda Makarov, que esta es una señora que nos vende toda la vida, que es una señora que le encanta los colores, disfrutar. Pues no, esta gente
no.
es la que hay que ir, no con esta. Entonces.
Nos estamos metiendo con Miranda Makarov, ¿no? Para
no, sí, pero Miranda me gusta, es la única influencer que me parece divertidísima, pero.
Pero no,
No lo sé. Hay algo que no sé. ¿Será socialista? No lo sé. Hay algo que me chirría. No lo sé. Bueno, pero ya me gusta, ¿eh? Un beso desde aquí, que sé que nos escucha.
Oma,
bueno, da igual.
Sí,
es
oma,
una tontería que he dicho. Entonces, vamos a ver. Esa gente disfruta, ¿no? Y es esencial y además disfruta bien. Entonces, mucho ojo, fíjate, sigo con los que dicen que son estetas porque no lo son. Porque habrá gente que te haga creer que sí que lo es. Porque dice que lo es, como he dicho antes. Entonces, esa gente a lo mejor sí se puede fijar en las cosas bonitas, pero no les sobrecogen en realidad, no las interiorizan, no se recrean en ellas. No saben qué hacer con las cosas bonitas, Marc. Un paisaje bien, un mueble fantástico, pero mira, esa gente que dice de sí misma que es esteta, como he dicho antes, es mentira. Es como cuando dices aquello de yo soy una pedazo de señora. Pues no, está clarísimo que no lo eres, hija mía, porque si lo tienes que decir tú, pues mal vamos, ¿entiendes? Entonces, esa gente que lo dice, ¿sabes? De yo soy un esteta, fíjate. Está tan ensimismada consigo misma. Sus sentimientos, sus miedos, sus deseos, su trabajo son tan absolutamente egocéntricos que no son capaces de hacer nada con la belleza ni con nada que no sean ellos mismos. Nada, Marc, ¿entiendes? Esto es muy importante lo que te estoy diciendo. Estoy desenmascarando farsantes.
Farsantes. Entonces, a punta pala, ¿eh? A punta pala.
Hombre, Dios, que... aquí quedándome como Dios. Bueno, vamos a ver. Yo, como te decía, no soy una esteta, ¿vale, Marc? Pero tú sabes muy bien, porque tú y yo hemos salido mucho juntos, que yo sí que soy disfrutona.
Sí,
¿entiendes?
Eso sí.
Sí. Pero no tengo el talento para disfrutar 100% porque no soy una esteta. Así que, como soy muy lista, que eso sí, me busco gente, parejas, amigos, que sí lo
claro.
sé. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ahora que yo antes he dicho esta cosa tan horrible como de machirulo, que estoy aquí con mi pariente, con mi pareja, que parece que no nos hablamos, no es cierto, yo le adoro, le quiero, estoy saliendo
claro.
con una persona que es un auténtico disfrutón, un auténtico
bueno.
esteta, y tú
bueno.
le conoces, que es muy amigo tuyo, que da gloria a verle, de verdad, estoy encantada. Así que
encantada.
Si conoces a un esteta de verdad, péjate a él, como he dicho antes, como una garrapata, como una gusana, como yo. Péjate y vampiriza su saber, su conocimiento, su gusto, su belleza, su manera de colocar las tapitas que te lleve a las tiendas. A las tiendas que hay que ir, que te lleve a las tiendas de mueblecitos, de todo. Imprégnate de todo eso y déjate llevar por la ascensa. e intenta, espera, que no puedo acabar. E intenta siempre, ¿entendéis? Mantenerlo en tu vida y que sea muy
claro.
de confianza, claro, porque
claro.
esa persona siempre sabrá que esto es lo más importante de todo esto que te estoy haciendo la reflexión. Siempre sabrá si estás haciendo o no el hortera, porque créeme,
claro.
¿sabes? Eso es de las cosas más importantes de la vida, Marc. No ser un hortera.
Una hortera de boleras, bueno.
De bolera.
Te vamos a aplaudir también. Mira, va,
mientras
aplaudir.
¡Bravo! ¡Bravo!
Oye, ya te quiero pedir, vamos, porque yo creo que estamos, sinceramente, estem fallant a l'audiència, però jo quiero ahora que se ponga esta pareja de la que finalment hem descobert que estàs tan enamorada, ¿no? El de las tacitas. Dile, por favor, que se ponga un momento.
¿Quieres que se ponga este momento?
Sí, sí, però por supuestísimo. Perquè, clar, volem conèixer a l'amor de la vida de Isabel Calderón Pérez Barba.
En la vida que se pone,
claro.
Espera.
A ver, que resulta que no és una hortera. Jacobo de Arce, un aplaudiment per Jacobo de Arce. Clap, 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 clap.
que está...
Muchísimas gracias, Marc. ¿Qué tal?
De nada, compañero. Eres mi hermano en Madrid, tú lo sabes. Oye, una cosa. Acaba de decir tu mujer... dos cosas. La primera, que tú estás confinat a Isabel Calderón Cedes Barba en un piso. Eso me parece que cuando salgas de ese piso, a ti te van a dar la orden de Isabel la Católica, ¿eh? Te lo digo sinceramente. ¿Verdad? Porque
esto
tienes
es como
más mérito
que... más o menos. Uno sale de esto ya hecho un personaje más fuerte.
Personaje más fuerte. Y acaba de decir tu mujer delante de todo Cataluña, de toda Cataluña, de toda España, porque esto yo creo que se escucha hasta en Tokio, lo hemos descubierto hoy, que tú eres un esteta y que colocas perfecta las tacitas de porcelana, me cago en la mar. Siempre has sido un poco mariquita, te lo digo, Jacobo.
Esto no es verdad, Marc, tú lo sabes que has convivido mucho conmigo y esto no es verdad, pero bueno.
Bueno, Jacobo, dirígete a la población catalana, tú como marido de Isabel Calderón Peces Barba, y te pido, por favor, que pases a publicidad, des paso a publicidad tú mismo. Ya verás cómo Xavi Cupido, que es nuestro técnico, te va a hacer caso, porque el tío es un lince. Si us plau, Jacobo de Arce, al marido de Isabel Calderón Peces Barba, futura Creu Sant Jordi de Catalunya para aguantarla durante el confinament, pasará a publicidad. Tots vosaltres. Endavant.
Pues nada, un abrazo enorme, Marc, para ti y para toda Cataluña. Y nada, os dejo con publicidad.
Toma. Arrac U. Vostè primer. Amb Marc Giró. Rac U.
Aquests dies a 8 TV riem.
Que es pilla el toro, que es pilla el toro!
Lluitem.
Sí.
Ens emocionem.
A mi no em faria res casar-me amb tu, eh?
I fins i tot cantem.
Buscarem el seu lugar per amar i somiar.
I d'aquí uns dies, res, 4 dies, farem tot això i encara molt més. I fins i tot ens abraçarem.
M'ha tocat per tot arreu, m'ha tocat aquí, a tot arreu.
Només som una tele, però paciència, ànims i cuideu-vos molt.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Tot un luxe gourmet ara per només 29 euros. Gourmet La Vanguardia et porta a casa un mar i muntanya espectacular. Oli 100% argudell de l'Empordà, avi Jaume i agroli. I a més, anxoves de l'Escala, pèsols de Llavaneres i calamarsets de Frinsa. Pack valorat en 50 euros ara per només 29 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Fibertri.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
1, 2, 1, 2, let's go!
A RAC1.
Radio Miami, estàs escoltant.
Vostè primer.
Orquestra.
Amb Marc Giró.
Vostè primer està per casa, anem a passar llista. Isabel Calderón, sigues ahí?
Sí, sigo aquí estic.
Miquel Missé, segueixes aquí connectat?
Sí, aquí estic.
Que sàpigues, Miquel Missé, que avui no sé si tindrem temps, però a l'amor de la teva vida, aquesta dona tan magnífica que no vol que li diguem senyora, algun dia s'hi haurà de posar. Que s'hi vagi posant bé, eh? O sigui, que es vagi fent la...
Li passaré el parte,
perquè també ens interessa. Ara és el torn de l'Oriol Puigtauler. Segueixes connectat, passem llista. Vostè primer, passant llista.
Connectadíssim, hola. Aquí estic, a casa.
Quina meravella. Abans de passar l'Oriol Puigtauler... No t'has mogut. Us he de recomanar la contraportada de La Vanguardia avui, perquè Lluís Amiguet entrevista a un senyor que es diu Jonathan Tepper, ex-vicepresidente, i és que La Vanguardia llegeix un castellà, t'ho pots creure? Bueno, John Tepper, ex-vicepresidente de Bank of America, autor del mito del capitalismo, i el titular és un oligopolio, o no sé dir, controla los mercados de respiradores. Per favor, Jonathan Tepper entrevistat per Lluís Amiguet a la contra de La Vanguardia. No us la podeu perdre, perquè us posarà els pèls de punta, donat el context. Escolta'm, Oriol Puigtauler, crític de teatre, un dels pilars del núvol.com, una web molt recomanable. Avui ens vols parlar que el teatre està gravat, la cultura gratis sí o no, teatre gratis sí o no. Tot té, Oriol, endavant, quina meravella.
Exacte, molt bé, començo. Mira, sí, de fet, és un debat que ha sorgit aquests dies de crisi sanitària, no direm per què, perquè és veritat que ja estem una mica farts tots de sentir tot el dia la mateixa parauleta. Però gairebé des del dia 1, o des del dia 0, m'atreviria a dir, de confinament, no? Una sèrie d'institucions, teatres, companyies, creadors, es van posar a compartir creacions, a compartir continguts com a bojos, no? Com a locos. Espectacles de teatre, de dansa, d'òpera, concerts, Filarmònica de Berlín, etc. No? I llavors, en el món de la cultura i de la cultureta catalana, no? Que sempre és allò que sempre hi ha el debat del dia, el debat de la setmana, el debat del mes, una sèrie de veus, o algunes veus, van començar a discutir si feia algun bé en el sector, parlo estrictament del teatre, de les arts escèniques, això de compartir-ho tot i obrir-ho tot al públic, a més trair una mica l'essència del teatre, que el teatre és una cosa presencial, no? Ho sentiu bé?
Sentim perfectament, Oriol. Tu no et preocupis,
llavors,
quan no et sent, ja t'ho direm. Però està,
molt bé, jo sento superfluixos, però vinga, seguim. Llavors,
no,
també una mica el debat que hi ha, o que hi ha hagut, o que hi ha aquests dies, bullint a les xarxes, és que si posant a l'abast o posant a l'obert tots aquests materials, no estem llançant un missatge al món que la cultura és gratis, no? Que la nostra feina, o que la feina dels artistes, dels creadors, és gratis, és per regalar, no? Perquè llavors sempre és aquest debat, si ara ho donem gratis, qui pagarà per veure-ho, no? Això em recorda a les èpoques, ara fa uns anys, que tothom es baixava, tothom piratejava, tots piratejàvem sèries, pel·lícules, etc. I avui en dia tothom paga religiosament el seu Netflix, el seu HBO, el seu Movistar, etc. No?
Sí.
I llavors jo crec que aquí hi ha passen dues coses, no? Hi ha autobombo? Sí, evidentment, hi ha autobombo. Els artistes, els creadors, estan com tothom, tancats a casa i no poden treballar, com tothom. Vull dir, aquí, menys els súpers i les farmàcies, és la ruïna per tothom, ja ho sabem, no? Fins i tot el Barça està ara patint pel sou dels seus futbolistes.
Sí, exactament. Home, a mi això és que em fa patir. Jo el dia que van dir que el Barça patia, vaig pensar, pues date por jodida, perquè... Vaya tela marina. Escolta'm una cosa,
exacte.
Llavors el món del teatre exactament com està? O sigui, quina és la situació actual del món del teatre, diguéssim, aquí a Catalunya, almenys?
Bueno, Catalunya, dir-li Catalunya, Espanya, Europa, el món, però precisament a Catalunya, que és el que ens toca, bueno, és una crisi que serà molt dura, vull dir, serà la ruïna total i real, no? Perquè no cal dir festivals que s'han cancel·lat, bolos, centenars de bolos, milers de bolos que s'han cancel·lat, produccions de teatres grans, petits, públics, privats, perquè mira, al final això, aquest virus no entén ni de classes socials ni de, vull dir, perquè això afecta tothom. Llavors, per exemple, per concretar, aquests dies s'havia de celebrar la quinzena de dansa metropolitana aquí a Barcelona i voltants, canceladíssim. Demà havia de començar la mostra d'Igualada, de teatre familiar, la mostra que és un mercat superimportant pel teatre familiar de Catalunya, és un festival, és una fira, però també és un mercat perquè llavors troben bolos per actuar per tot l'estat i per Europa, pel món. Llavors, és una situació de ruïna total, no? Una situació de ruïna. I llavors... això, compartir les creacions públiques pròpies i artístiques és una manera de dir, aquí estem, no? Aquí estem. Però què és això? Com que en aquest país ho hem fet tot tan de cop, amb aquest confinament, i el primer dia ja hi havia 50.000 concerts a casa, 50.000 visites virtuals, 50.000 espectacles, 50.000 activitats, hi ha una sobreoferta cultural, no? Hi ha un articulista del País, el César Reduelles, que deia que hi ha una bulímia cultural, no? Perquè hi ha tanta oferta que dius, però com és possible, no? Que podem veure tot això? Perquè també la gent està a casa però està fent teletreball, com molta gent, no? D'autònoms o gent d'empreses, etc. O la gent també està fent cures, no? Està tenint cura de la gent gran, de la família, dels petits. Hi ha gent que no és tan privilegiada i ha d'anar a treballar. Llavors, no hi ha temps material per consumir tota aquesta cultura, no? I llavors, el nostre sistema teatral, escènic, cultural, és un sistema precari, molt precari, no? Ja s'està dient que aquesta crisi serà molt difícil sortir-ne, serà una crisi general, no? A nivell econòmic com el del 2008, però clar, la cultura d'aquest país, digue-li Catalunya, Espanya, digue-li Hache, si realment el govern no hi creu, però no hi creu de veritat, això es enfonsarà, no? Llavors això, que en aquests moments de crisi surtin veus crítiques, que està molt bé que hi hagi veus crítiques, dient que això és regalar el propi art, dius, home, aviam, no passa res, eh? Qui vulgui mirar espectacles en línia que els miri, i qui no es vulgui mirar que no els miri. Ara, si em preguntes, el teatre està fet per ser vist gravat? No.
Ara
no.
T'anava a preguntar, m'ho has tret de la punta de la llengua.
Oi que m'ho anaves a preguntar? M'agrada que em facis aquesta pregunta. El teatre gravat no és teatre, és una altra cosa. No, perquè el teatre és de les poques manifestacions artístiques que tenim que encara són col·lectives, col·lectives i rituals, no? Avui en dia les nostres experiències culturals són individuals. La gent ja gairebé no va al cinema, veu les pel·lis a casa, llegim individualment, escoltem la música amb els cascos. Sí que la música i els concerts i els festivals segueix sent una de les grans experiències col·lectives. Però clar, el teatre, des de la seva creació, que és un art col·lectiu, des de la seva exhibició, la seva raó de ser, és ser una manifestació col·lectiva i ritual. Llavors, veure teatre gravat és una altra cosa. I a més, és una altra cosa perquè te n'adones llavors de les coses que funcionen al teatre que no funcionen en una pantalla. Dius, per què criden tant els actors? Per què criden tant? O perquè sento l'actors dels espectadors i més la sento com amplificada, perquè clar, si aquell dia que van gravar l'espectacle van posar allà el trípode a la càmera, resulta que hi havia aquell espectador o espectadora que estava tossint tota l'estona, allò tu menges, no?
Clar.
Llavors la gent parla els mítics d'Estudio 1 o de Televisió Espanyola o el teatre gravat que es feia al circuit català de Sant Cugat o les gravacions, no? La gent que ara recorda la Sardà, la Rosa Maria Sardà fent la Rambla dels Floristes. Clar, allò ben bé no era teatre gravat, allò eren pel·lícules, allò eren telefilms. Clar. O pel·lícules que es gravaven en un estudi sense públic i on es tenia en compte el llenguatge televisiu. Per tant, per anar acabant, obrir el públic o posar en obert espectacles no deixa de ser posar en obert l'arxiu de moltes companyies. Les companyies estan compartint espectacles antics, evidentment, no estan compartint espectacles que estaven fent o espectacles que faran, no? Perquè no són vidents, no són la Luz Arnau, no? Llavors, el Arnau, gran vident, que ja va predir el coronavirus, va passar aquí
per tant.
Llavors, això em recorda una mica, vosaltres recordeu finals dels anys 90, principis del 2000,
no,
van aparèixer els CD-ROMs, de museus, i eren plan, puedes visitar l'Hermitage de San Petersburgo, o els Uffizi de València, o el Prado de Madrid, no? Llavors hi havia gent que deia, però la gent ja no anirà als museus, no? Si podem veure un CD-ROM, vosaltres us vau veure algun CD-ROM sencer? A mi me'n van regalar, no. Perquè clar, jo estudiava història de l'art i això, era un rotllasso. Vull dir que tu tinguis l'accés a poder veure la visita virtual de l'Hermitage, o l'Hermitage, mira, sí, perquè està a Sant Petersburg i és molt lluny, però vull dir, això no fa que llavors no hi aniràs, no? I és el mateix, jo crec, amb les arts escèniques, les arts vives en general, que tu si dones accés a un espectacle i algú ho veu i li agrada, llavors el que tindrà ganes és de veure en directe, no? Llavors crec que aquí no hi ha massa debat, perquè està tot fatal, el món de la cultura està fatal, el món del teatre ja està fatal, però bueno, pateixen els grans, els petits, els públics, els privats. Per tant, si algú us ofereix espectacles per veure'ls, mireu-los.
I en qualsevol cas, sempre ens quedaran les ganes d'anar-los a veure en directe, això que dius tu, no? Jo crec que el que s'hauria de fer, a la millor, també s'hauria de veure si la gent ara els veu, si veu aquests espectacles a casa o no, sí. Perquè a la millor el problema és que la gent no anava al teatre ni a casa ni anava mai, diguéssim. Jo què sé, saps? Que vull dir-te, no. A la millor ens hauríem d'animar tots a anar-hi.
Recomanacions molt ràpides.
Vinga, molt ràpidament.
En coses molt diferents.
Vinga, som-hi.
L'Ateneu Popular de Nou Barris, aquí a Barcelona, està compartint diversos espectacles del Circ d'Hivern, que són molt bons. Recomano l'espectacle Nu. De dansa.
Molt bé.
El Mercat de les Flors està també compartint espectacles del Pere Faura. Avui tenim Sweet Tyranny. Llavors,
genial.
El teatre La Calòrica, gran companyia de teatre, ha compartit l'espectacle, diversos espectacles, però recomano molt, molt Fairfly. Llavors, teniu ganes de marxa? Doncs l'Albert Arribas, Centauro Produccions, ha compartit Frau, espectacle que dura 7 hores, repeteixo, 7 hores, basat en l'obra poètica d'Albert Babàs. Això sí que és una marató. I llavors, per fer una cosa més desenfadada al final, si us agrada més el cabaret, doncs tenim les Glòries Cabareteres, que han compartit el show de les Glòries Cabareteres, una cosa molt més fresca i divertida.
Nosaltres ho hem de deixar aquí. Oriol, moltes gràcies. Gràcies a tots. Fins demà. Fins demà. Me n'he d'anar a publicitat com un raig. Fins demà. Adéu.
Durant aquests dies és important seguir els següents consells que us poden ajudar a fer el confinament més agradable. Mantenir una actitud positiva i dediqueu temps a algun hobby o afició. Activeu-vos i trenqueu amb el sedentarisme. Seguiu una alimentació saludable. Aprofiteu la tecnologia, però feu-ne un ús responsable. I si a casa hi ha infants, procureu que mantinguin un horari i una rutina diària. I afavoriu el joc actiu sempre que sigui possible. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Queda't a casa. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A Securitas Direct fa molts anys que ens protegeixen dins i fora de casa. En aquest moment tan complicat, més que mai, Securitas Direct segueix vetllant per la protecció dels seus clients en cas que ho necessitin. Junts, tirarem endavant. Mentrestant, cuideu-vos molt.
Atenció! La següent promo pot ferir la sensibilitat per ser massa sincera. No és la millor pel·lícula del Soderbergh.
Era mi hija. ¿Quién se la cargó?
Ni de Terence Stamp.
¿Usted quién es?
Ni, per descomptat, d'en Peter Fonda.
Según me han dicho, fue un pistolero solitario.
Però per un dijous a la nit, a 8 TV, El Halcón Inglés no està gens malament. Gens malament.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu.
Quan realment necessites ajuda, és en els moments difícils. Verti o fals? Ara a Verti, en contractar les nostres assegurances, podràs fraccionar el pagament. Entra ara a Verti.es.